I per acabar el programa d'avui, rebem a l'estudi la vicepresidenta del Consell de la Gent Gran de l'Alt Empordà, la Dolors Quer. Dolors, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Dolors, avui ens vols venir a parlar una mica de l'edatisme, aquest concepte que últimament sentim molt a dir, que sembla que tenim molt associat a la gent gran, però que al final tots el podem patir en algun moment de la vida. Comencem una mica per això. Per què és l'edatisme?
Mira, l'edatisme és la discriminació que rebem pel simple fet de tenir una edat determinada, no? És a dir, quan tractem amb una persona i li atribuïm o bé unes capacitats o bé unes limitacions determinades només perquè és jove o perquè és gran. Mm-hmm. Afecta tota la societat, tenim més interioritzat que afecta la gent gran, però en realitat també afecta els joves. Mm-hmm. És una manera de discriminació que pot portar molts problemes de salut al final, eh? En parlem més endavant.
I tant, som-hi una mica, com l'apliquem aquest edatisme, aquesta discriminació?
Mira, aquesta discriminació la podríem catalogar en tres grups, no? Són tres elements que tenim molt interioritzats, no? I que influeixen en la manera de com pensem, com sentim i com actuem, no? Uh-huh. Primer serien els estereotips, com pensem nosaltres. Nosaltres a vegades ja tenim una imatge mental preconcebuda sobre un col·lectiu. Quan veiem una persona gran ja ens l'imaginem amb unes mancances ja concretes, no? És normal que veiem la persona gran més fràgil, amb un bastó, amb més problemes de salut, amb una persona que necessita més ajuda, i també la persona gran té més arrugues, té cabells blancs, no pot anar vestida d'una determinada manera, no? I això també ens passa amb estereotips amb les persones joves, no? Moltes mm-hmm. vegades la gent gran veiem els joves com uns irresponsables, que no són capaços de tenir cap compromís, que no valoren cap esforç, no? I aquests estereotips, els tenim ja tan interioritzats que no sabem veure la diversitat en tots els col·lectius, no? Què passa? Aquests estereotips al final acaben siguent prejudicis, no? I mm-hmm. aquests prejudicis és com sentim. Nosaltres sentim, ja el que t'he dit abans, no? Que inevitablement aquella persona és gran, doncs ja té unes pèrdues, ja té unes mancances, no? I això el que genera és una desconfiança entre generacions, no? Els grans els veiem aquest col·lectiu d'aquí, els joves el col·lectiu d'allà, no? I aquesta relació intergeneracional, és com si la frenéssim, no? Uh-huh. Què passa? Que aquests estereotips i aquests prejudicis ens acaben d'alguna manera influenciant de com actuem, no? Uh-huh. I això ens comporta ja a la discriminació, no? I això moltes vegades, ho fem de manera totalment involuntària, eh? No en som conscients, no? Per exemple, quan veiem moltes vegades que ja és molt grandeta, comencem a parlar-li o bé amb veu més alta, o bé l'infantilitzem. Uh-huh. Inclús quan a mi em passava, quan acompanyava el meu pare al metge, no? Que el metge, el professional, en vez d'adreçar-se al meu pare, que sí que estava malalt però que tenia unes capacitats mentals correctes, doncs el metge s'adreçava a mi, no? Uh-huh. Jo llavors no n'era conscient i ho considerava totalment normal. Però ara m'adono compte que allò era una discriminació, era un edatisme, no? Perquè el metge ja tenia assolit que el meu pare no entendria el que li explicava, no? I aquests gestos, doncs, tenen un impacte molt important en la manera de com les persones ens sentim. Jo ara no em puc imaginar el meu pare, pobret, que callava i no deia res, però devia pensar, estan decidint per mi. Clar. I no me tenen en compte per res, no? Mm-hmm. I el pobre home callava, no? I anava així, no? I, és això és l'edatisme, no? Uns prejudicis que ens porten a una manera de pensar i aquesta manera de pensar a una manera d'actuar, no? Mm-hmm. I llavors aquí és feina de tots anar trencant aquesta catalogació, no? per edat.
Clar, perquè comentes que l'edatisme pot afectar tothom, no? Has dit que no només a la gent gran, sinó també als joves.
També als joves, sí. O sigui, a vegades hi fas comentaris de joves, o sigui, fas comentari de joves, ui, no, però si només pensen en sortir, no són responsables de res, que, bueno, que mira tu, que desordenats, que, no, que, bueno, no, i llavors dius, no, bueno, és la seva joventut, vull dir, no, que també ens hem de posar la gent gran en el lloc dels joves, no? O sigui que sí, afecta tothom, no? I llavors aquí ja podríem començar a parlar de quins tipus d'edatisme, no? Perquè, clar, aquest edatisme que parlava fins ara és un edatisme com interpersonal, no? De relacions, de persones, no? Que ja cataloguem d'entrada, no? Però també hi ha l'edatisme institucional, l'edatisme personal... I si vols te comento una mica
tant,
com
sí,
ho
sí.
veig jo cada
Parlem
un
d'aquests
no?
edatismes.
L'edatisme institucional, mira, jo és un dels que trobo com més greus, no? Perquè poc hi podem influir nosaltres o si més no ens costa molt influir-hi, no? I això ho hem viscut molt des del Covid cap aquí, no? Què ha passat? El Covid ens va tancar les portes a tots, a tota la població, ens va tancar les portes de l'administració, no? Tot era... Es va començar a obrir l'administració, però tot a nivell telemàtic, no? I no s'ha tornat a obrir. O sigui, tot, cita prèvia, molts de tràmits, ara ja només els pots fer telemàticament. I dius, bueno, aquí esteu excluint una part molt important de la població.
Això ha creat una bretxa digital molt gran,
no? Una bretxa digital molt important, no? I això jo personalment ho considero un maltractament institucional, eh? Un maltractament total. Perquè, a veure, primera, no tothom té que saber dominar el funcionament d'un ordinador, més et diria, ni tothom té per què tenir un ordinador a casa, no? I llavors la llei és que, a més, contempla que hi ha d'haver aquesta obligació d'atendre presencialment, però com que la gent no ho sap o no ho sabem, doncs no exigim aquest dret que tenim, no? I per tant jo aquest el considero molt greu, perquè a més ve de l'administració, i l'administració és la que primer hauria de lluitar contra aquest edatisme, no? I jo diria aquí edatisme i el que has dit tu, bretxa digital, no? Però al final no deixa de ser que han exclòs tota una part de la societat, no? Que per motius, ja t'he dit, no té ni per què tenir coneixements d'informàtica ni d'allò, no? Llavors, què passa? Aquesta persona es va sentint exclosa, no? I quan té un petit problema, si se li tanquen les portes de l'administració, home, què estem fent, no? Què estem fent?
Clar, i això és molt greu, no? Perquè en principi l'administració és qui ens hauria de defensar i qui hauria de vetllar pels nostres drets.
Clar. Jo sempre dic que tenim la sort de que... Bueno, la zona on vivim nosaltres, no? Que estem en pobles petits, a l'Alt Empordà i així, que tenim la gran sort de tenir una administració molt propera, que és l'administració local, eh? I difícilment un ciutadà, si va amb una administració local, almenys això crec i espero, vull dir que no se l'ajudi a fer aquell tràmit concret, no? Jo me recordo que abans de les eleccions passades, les anteriors que hi va haver, des del Consell de la Gent Gran vam fer una trobada amb els alcaldes, i això era un tema que els hi demanàvem, no? Que l'administració local tingués la porta oberta no només a les gestions d'àmbit local, sinó que ampliés el ventall, i que no volíem, o la nostra petició era que no hi hagués mai un no per una persona gran, no? Vull dir, bueno, a mi com a administració no me toca aquest problema, però sí que t'ajudaré a orientar-te i a veure com podem fer aquest camí, no? Per tant, aquest, jo, al final, és edatisme, discriminació, bretxa digital, o sigui, és com...
Tot va lligat,
sí,
no? Una mica.
Sí, podríem, no?
I comentaves, hi ha aquest edatisme que fan les institucions, però també un personal, no?
Sí, què passa? Que vas visquent tant l'edatisme, aquests estereotips i tot això, que al final tu acabes creient-ho com a persona, no? Al final t'acabes creient, no, és que jo ja sóc gran, pues ja... Jo va durar un temps que me feia molta il·lusió, i jo era datista a mi mateixa, ho explico en primera persona, que me feia molta il·lusió portar els cabells de color blau, no? Pues no vaig tenir... d'allò de fer-ho...
No et vas atrevir.
No em vaig atrevir, perquè pensava, la gent et dirà, un bastant gran amb els cabells blaus, no? I, o com portar una determinada roba, no? Que la gent et diu, oi, però em vas així vestida, no? I al final dius, bueno, pues si jo me sento així, no?
Pues clar,
i tant. És així, no? I, bueno, llavors, aquests inputs, és que com que tu te'ls vas creguent, per exemple, jo també he viscut una altra experiència personal de que a mi me van obligar, jo treballava a l'administració, em van obligar a jubilar-me. No em van preguntar si volia jubilar o no, em van dir en un mes, em van dir, bueno, el dia tal, tu compleixes tants anys, et passem a la situació de jubilació. Bueno, això és un altre maltractament i una discriminació per edat, perquè jo, no sé si hagués continuat o no, possiblement sí una temporada, no? I em van obligar, no? Llavors, una altra discriminació per edat, no? Sortosament, això també ara està canviant, no? Hi ha les jubilacions parcials, ja... Bueno, vull dir que ja anem fent passeig endavant, no? Però és un camí, doncs, un camí que l'hem d'anar treballant tots plegats, no?
Clar, això de la jubilació et pot fer sentir com que ja no ets útil, no?
Clar. Que com que ja no ets útil. Llavors, sí, al principi tu agafes, bueno, pues mira, això són unes vacances, no sé què, i, vale, te fa certa gràcia, però després dius, bueno, jo me sento viua, me sento encara part de la societat, no vull que la societat m'esclogui, no? Jo tinc unes capacitats, tinc un bagatge professional a darrere que puc aportar, no? I llavors, bueno, dius... no sé per què, la vida ja te va portant a vegades, i vaig entrar a formar part del Consell de la Gent Gran, no?, de l'Alt Empordà, i llavors aquí sí que dius, bueno, estic aportant d'alguna manera la meva capacitat que encara tinc, com a contrapartida és la meva contribució, el que jo rebo, no?, econòmicament, que l'Estat m'està pagant, doncs jo contribueixo en aquesta societat, no? És un com tu em dons, jo et dono, no?, mentre es pugui, i després que és molt gratificant, doncs treballar pels drets de les persones grans, no? Podríem parlar de datisme, podríem parlar de, bueno, de mil drets que per llei existeixen, però que no es compleixen, no?
D'aquests drets n'anirem parlant, no? Perquè veniu un cop al mes d'aquí al Més Calent a l'Aigüera, llavors els anirem tocant tots.
Pues fantàstic. Però
continuem amb l'edatisme. Quin és una mica el paper dels mitjans i les xarxes socials que han tingut en aquest foment de l'edatisme?
Sí, jo crec que com a mitjans de comunicació hi teniu molt a dir-hi, eh? O sigui... I les xarxes socials igual. A vegades veus bromes envers la gent gran, no? Programes de ràdio i de televisió que com parlen diuen els nostres avis, els nostres... O sigui, com un llenguatge quasi malsonant envers la gent gran, no? A veure, no som avis, o sigui, som avis a l'àmbit familiar si és que ho som, però pel poble, per la ciutat, per la resta de la societat no som avis, som persones grans, no? I això sí que ho sents mitjans de comunicació. Quan jo vaig entrar en el Consell de la Gent Gran, una de les feines que vam fer, perquè hi ha bastants articles escrits sobre l'edatisme en els mitjans de comunicació, va ser anar precisament amb el director de TV3, perquè sentíem molts inputs d'aquests a TV3, no? I li vam anar a dir, ei, sisplau, i li vam presentar diverses propostes. Moltes de les propostes que van fer els van incloure en el seu llibre d'estil. Una altra cosa és que després els periodistes tinguin o no temps de reflexionar i d'aplicar-ho, però com a mínim se'ns va escoltar, I llavors també una altra cosa, o sigui, també quan veus pel·lícules o així, com presenten a la gent gran? Normalment la presenten malalta, amb un bastonet, jugant a bolos, no t'adonen una imatge d'una persona gran, dinàmica, amb ganes, no? Hi ha diversitat, hi ha de tot, evidentment que hi ha el col·lectiu de gent gran malalta, però és el que ells sempre ens ensenyen, eh? No ens ensenyen la part contrària i en general, no?
La representació està esbiaixada, no?
Esbiaixada, sí. I després, també, un altre... Si analitzem una mica tot el tema de publicitat, no? Pues ens iran venguent cremes antiarrugues, antiàgin, per què? Perquè fer-se gran amb arrugues, ostres, això no està ben vist, no? Quan en realitat l'arruga és una part natural dels anys que has viscut, inclús de lo que has arribat a viure, a riure, no? En aquests anys que portes, no? Bueno, vull dir que com a mitjans hi teniu també molt a dir i ajudar-nos, no?, en aquest, en aquest edatisme.
Doncs, Dolors, ens queda un minutet.
Ui, t'ha passat ràpid, això.
Sí. què podem fer una mica per fer front a aquest edatisme?
Mira, jo crec que primer, cadascú de nosaltres, cada persona gran, hauria de reflexionar sobre els nostres propis prejudicis. El que us he explicat jo, del meu cabell de color blau, de la meva minifaldilla, doncs això no ho havia d'haver jo. Jo això ho havia d'haver superat, no? Comencem per nosaltres mateixos. Després, també, d'entrada, treure aquest prejudici de com veiem un grup de joves amb el cabell blanc, escoltant música, ui, aquests, mira tu, no. No? I després que hi hagi aquest l'administració, les administracions o les empreses, que hi hagi aquests programes intergeneracionals de compartir espais entre gent jove, gent gran, no? Anar diluint aquestes, anar separant aquests grups, saps? Jo crec que bàsicament és això, eh? O sigui, respectar, escoltar i valorar els drets per edats.
Doncs, Dolors, moltes gràcies. Crec que és molt interessant aquest tema de l'edatisme. Segur que ens han quedat mil coses al tinter. Llavors en podem seguir parlant en aquestes entrevistes que fem ara amb el Consell de la Gent Gran aquí, el més calent a l'Aigüera. Moltes gràcies per venir avui a parlar-nos-en.
Doncs moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu a les persones grans. Això ja és un primer pas en contra de l'edatisme. Per tant, superagraïts, i aquí ens tindreu sempre que vulgueu.
Perfecte, gràcies, Dolors.